Avui obre la Fira de Barcelona aquest gran centre d'acollida de refugiats ucraïnesos que el govern espanyol ha desplegat a la ciutat de Barcelona. També la pròxima setmana s'activa un pla integral per famílies catalanes, espanyoles, que vulguin acollir refugiats ucraïnesos. Val a dir que, més enllà que avui es posi en marxa aquest centre, el cert és que Catalunya, des d'un punt de vista institucional, però també i sobretot des d'un punt de vista ciutadà, es va activar d'una manera pràcticament immediata en quan es va veure clar que el conflicte a Ucraïna derivava en aquesta crisi monumental de refugiats. Estem parlant ja de més de 3 milions les persones que, segons l'ONU, haurien abandonat malauradament casa seva, i no només això, sinó directament al seu país. De fet, es calcula que unes 2.500 famílies catalanes ja han iniciat els tràmits a través del govern català, de la Generalitat, per tal de col·laborar en l'acolliment de persones que necessitin, de famílies que necessitin d'un lloc on estar-se a partir del moment en què han decidit marxar de casa seva per culpa de la guerra que ha posat en marxa Vladimir Putin. Per parlar d'aquest acolliment, de com l'estem fent, de què és el que hi ha previst, de què és el que està funcionant i de què és el que hem de millorar, ens acompanya aquest matí la Mireia Mata, que és la secretària d'Igualtats del govern. Senyora Mata, com estem? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Gràcies per atendre'ns. Quina valoració en fan fins ara d'aquestes tres setmanes ja en les quals Catalunya s'ha bolcat en aquest acolliment a les persones que fugen d'Ucraïna?
Bé, d'una banda, doncs, valorar que aquesta és una situació excepcional, que no s'havia viscut mai amb les condicions que s'estan visquent ara. De refugiats, i malauradament n'hi ha hagut sempre, sempre al món hi ha guerra, sempre al món hi ha gent que ha de fugir, doncs, per defensar els seus ideals, defensar els drets humans, però sí que és cert que una onada, doncs, d'aquestes dimensions, provocada per una invasió a les portes d'Europa o a Europa mateix, no l'havien viscut d'aquesta manera. La valoració que fem és que la població de Catalunya, com tantes altres vegades, ha tingut una reacció extraordinària. D'entrada, a la població catalana d'origen ucraïnès, obrint les seves portes, literalment, les portes de les seves llars, acollir aquests amics, familiars, coneguts o desconeguts que fugien de la guerra. I d'altra banda, doncs, aquest moviment de generositat, doncs, de la població de Catalunya, del que podem parlar ara, doncs, no? Oferint les seves llars, però també oferint el seu suport, doncs, de tota mena. Per tant, una crisi de dimensions extraordinàries i amb una reacció catalana, jo diria que, com altres vegades, extraordinària.
Ja, crec que, segons les dades del propi consulat ucraïnès a casa nostra, ja haurien arribat uns 6.000 refugiats aquí a Catalunya. Clar, d'aquests 6.000, no sé si tots han decidit quedar-se en territori català o fan aquesta primera arribada, no? Per exemple, a l'estació de Sants, i a partir d'aquí, doncs, poden acabar marxant a d'altres punts de l'Estat, però vaja, no sé amb quina previsió treballeu ara des del govern, finalment, de quina xifra pot arribar a ser aproximadament pel volum de persones que hi ha hagut i com ha evolucionat aquesta arribada de refugiats a casa nostra, amb quines magnituds ens podem acabar movent.
Bé, la primera cosa és dir-vos que les nostres estimacions ja superen una mica, doncs, aquesta xifra dels 6.000. Sí. Justament, doncs, avui la consellera d'Igualtat i Feminisme, Tània Verge, doncs, donarà aquestes xifres públiques. Ho farem dos cops per setmana, dimarts i divendres. Per tant, avui podrem fer aquesta actualització. Que vagi per endavant dir que és una actualització estimativa, perquè fins avui, que justament, doncs, a Catalunya, doncs, comença aquest registre oficial de persones que arriben d'Ucraïna, fins ara la ciutadania ucraïnesa li ha estat conferida, doncs, mitjançant una directiva europea de protecció temporal, la llibertat, doncs, de moure-se per la Unió Europea, per l'espai Schengen, amb absoluta llibertat. Això què vol dir? Que de la mateixa manera que jo puc agafar un cotxe avui i anar-me'n a Bèlgica i instal·lar-me dos mesos o dos anys, doncs, a casa d'una meva família, ells poden fer el mateix. I, per tant, nosaltres no tenim a hores d'ara un registre, diguéssim, definitiu, però sí que tenim xifres molt estimades, no? I seran aquestes que avui podrem donar.
En tot cas, seran xifres que seran més altes que no pas aquesta xifra de 6.000 que havia fet públic fins ara el consulat.
Seran més altes, no molt més altes, però sí que ens demostren una tendència que va creixent, no? I en aquest sentit, com comentaves, Estem veient tres perfils de persones, així molt, molt genèricament. Una són les persones que venen amb referents molt clars, siguin familiars, coneguts, persones que els estan acollint perquè ja es coneixien d'abans, per exemple, el tema dels programes dels nens de Chernobyl. Per tant, persones que venen aquí a quedar-se el temps que s'hagin de quedar a casa de gent amb referents.
Sí.
Persones que estan en trànsit, moltes persones que estan en trànsit, vull dir, vam passar d'un 70% de persones en trànsit, ara estem entre un 40 i un 50%, persones que estan altres, van cap a altres llocs de l'Estat i paren a Barcelona un dia o uns dies, però continuen viatge, i llavors realment persones que arriben sense referents, i que aquestes són les persones que està tenint a Creu Roja amb aquest programa de contingència, que són persones a qui estem donant allotjament, i aquesta és la feina en la qual ens estem centrant principalment en aquests moments. Que ningú quedi ni al carrer, ni en una estació, ni en un aeroport, perquè tothom pugui tenir aquesta primera acollida si no té referents aquí.
Clar, estem parlant que si em diu que aproximadament 40-50% de persones estan en trànsit i la xifra estarà per damunt de les 6.000 les persones refugiades que puguin haver passat per casa nostra, que estaríem parlant d'aproximadament entre 3.000 i 4.000 persones a les quals se'ls ha de buscar a on poder instal·lar-se a viure a casa nostra.
Sí, més o menys, és això. Més o menys. Aquí també doncs, hi ha una mica això, eh? Les persones a qui els hi hem d'oferir doncs, un sostre i un plat a taula per un dia o per dos dies, i persones en què realment doncs, necessitem doncs, poder-les acollir. Amb un
Com s'està vehiculant aquest acolliment? Ho dic perquè els problemes de vivenda en aquest país, diguem-ne, han sigut llargament comentats, diguem-ne, no? Jo crec que són coneguts per tots. Clar, és evident que si ens arriba una part d'aquests refugiats que tenen algun referent aquí, doncs segurament a través d'aquest familiar, d'aquest amic, se'ls pot intentar ajudar, o ells mateixos potser es poden fins i tot espavilar, però clar, hi ha tot un gruix important a qui vosaltres, més enllà que d'entrada els hi pugueu oferir, com s'ha fet fins ara, per exemple, a la xarxa d'albergs, a l'hora d'estabilitzar la seva situació aquí, com es fa?
En aquest primer moment nosaltres estem fent servir equipaments hotelers, per exemple. A més, vull posar en valor doncs, la gran col·laboració doncs, d'aquest sector amb establiments hotelers o amb allotjaments comunitaris, eh? Deies albergs, cases de colònies, grans equipaments. Més endavant haurem de passar en una segona fase en la qual sí que haurem d'abordar aquest problema que esmentes, no? Que és el tema dels allotjaments i dels habitatges. No? Que, i a més, en un país doncs, que tenim un desequilibri notori perquè tenim una àrea metropolitana on hi ha molta gent, poca feina i pocs habitatges, i una resta de territori en la que hi ha menys gent, més possibilitats de feina i més possibilitats d'habitatge. I aquí doncs, és on estem fent un mapeig de què passarà les properes setmanes o mesos, perquè també hem de comptar que aquest conflicte evoluciona, que les persones que arriben molt majoritàriament ens diuen jo no em vull considerar una persona refugiada, jo no vull demanar asil perquè jo compto en setmanes o mesos poder tornar al meu país, on hi ha el meu home, on hi ha els meus pares, on hi ha els meus germans, on jo vull contribuir a defensar el meu país. Per tant, intentem doncs, anar planificant en el benentès de que jo penso que si d'aquí poques setmanes hi hagués una solució pactada mínimament, la primera fita d'aquestes persones és poder tornar al seu país.
El problema segurament és a quina velocitat pogués arribar aquest acord, no? si és que pogués arribar, i també el nivell de destrucció que pugui haver en aquell país per realment fer efectiu aquest retorn, no? Perquè malauradament, especialment aquelles persones que estan fugint d'algunes de les ciutats més importants d'Ucraïna, és probable que hi hagi un moment en què vulguin tornar, però que si arriben a comunicar-se amb Ucraïna, la resposta que rebin d'allà és que el lloc on volen tornar, casa seva, potser no existeix, no?
Sí, efectivament, i aquest també serà una de les grans tasques que haurem de fer, de poder acompanyar aquestes persones, perquè aquestes persones no només tenen un grandíssim problema doncs, d'haver hagut de sortir del seu país amb les criatures a braços i les maletes que han pogut arrossegar, sinó que tenen un dol, un impacte emocional increïble. Per tant, també les haurem de poder acompanyar en això i decidir si aquest retorn que a hores d'ara s'imaginen tan ràpid haurà de ser més pausat o com ho farem, no? I això, diguéssim, en aquest moment té moltes incerteses i nosaltres tenim la clara voluntat de poder-les acompanyar, tant si parlem d'una acollida curta com a mig termini, com a llarg termini.
Fins ahir a la tarda, vespre, va costar de confirmar que finalment sí que era avui el dia en què es podia posar en marxa aquest centre d'acollida, anava a dir, segurament és que d'acollida de recepció, no? De trobar d'aquests refugiats a la Fira de Barcelona. Quin paper ha de jugar aquest centre i en què ajudarà que existeixi aquest punt a la Fira de Barcelona?
Sí, aquest centre té unes funcions bàsicament administratives. Aquesta directiva europea, que és una directiva que dona aquesta protecció temporal a les persones que han fugit de la guerra d'Ucraïna, siguin ucraïneses o no, estableix que la gent que ha marxat del país ha de d'entrada, té permís de, com us deia, de moviment, permís de residència i permís de treball. El vull subratllar molt el permís de treball, perquè això permetrà que aquestes persones immediatament la setmana entrant puguin començar a treballar si les condicions de barrera lingüística no els hi ho impedeixen. Per tant, és una gran notícia, però estableix que en el decurs de 3 mesos d'ençà que surten del país s'han de registrar en el país, en l'estat allà on hagin anat a parar i decideixin doncs, instal·lar-se. Per tant, aquesta gent han de fer uns tràmits administratius, uns tràmits policials, i això és el que avui es comença a fer a Fira. No només es farà a Fira, també es faran algunes comissaries del territori, però bàsicament el que van és a registrar-se, a validar la seva identitat i a rebre 2 coses molt importants, una que és el NIE, aquest permís de residència temporal, i aquest permís de treball, que és un permís per un any, prorrogable un segon any. Aquesta és la feina que administrativament es farà a Fira. Nosaltres, com a govern de la Generalitat, com a titulars en el pla d'acollida i com a representants de tot el territori, no només Generalitat, sinó també ajuntaments, que en definitiva són davant aquesta gent a viure, el que farem serà aprofitar que han de passar necessàriament per aquest espai, per informar-los de quins són els seus drets, què els està oferint hores d'ara la Generalitat, quins recursos tindran al territori. Per tant, aquest tràmit que han de fer obligatòriament, que sigui també un tràmit que els hi pugui reportar aquest valor afegit de coneixement dels seus drets i posar-los ja, enxarxar-los doncs, amb la xarxa de salut, amb la xarxa d'educació, amb la xarxa de drets socials, amb la xarxa d'aprenentatge de la llengua, de manera molt senzilla, però que pensem que així els hi podem fer el millor servei.
Clar, hi ha segurament 2 elements en aquest sentit que vostè plantejava. D'una banda, els nens que estan arribant, diguem-ne que a través de l'Escola Catalana, ja ho hem anat explicant, són escolaritzats d'una manera pràcticament immediata. Però clar, hi ha un altre element que ara vostè feia referència, no? Tenen permís de treball i, per tant, si no hi ha un problema de barrera idiomàtica d'una manera pràcticament immediata, poden optar a aconseguir una feina. Aquells que, pel motiu que sigui, no trobin aquesta feina, tenen el seu manteniment garantit per part de l'administració catalana? És a dir, menjar no els en faltarà, a banda del lloc per dormir, si no aconsegueixen treballar?
Bé, justament ahir estàvem fent les interlocucions amb l'estat espanyol, que és qui està administrant doncs, uns fons europeus, que ja està confirmat aquesta setmana que arribaran. Per tant, la resposta és sí, la Unió Europea es mulla, si em permeteu l'expressió, i diu que hi haurà uns fons extraordinaris per garantir que aquestes persones no quedaran abandonades al carrer i no passaran gana. En aquest moment no sabem com es vehicularan, però sí que hi haurà ajuts per a aquestes persones que estan en aquest programa de protecció temporal, que de fet és un programa que no és específic per la crisi d'Ucraïna, sinó que ja és preexistent. Les persones que són demandants de protecció humanitària també formen part d'aquests programes d'aquesta durada entre 6 mesos i 2 anys. Per tant, la resposta és que sí. No és que sigui... La voluntat principal és que siguin persones que puguin treballar, que puguin fer una vida tan normal com sigui possible, però en casos, per exemple, que estan arribant de gent molt gran o gent amb discapacitats o gent amb problemes de salut severs, aquestes persones tindran aquests ajuts, que són ajuts que venen d'aquests fons europeus específics per l'atenció d'aquesta catàstrofe humanitària.
D'una altra banda, hi ha també, ho deia quan hem començat aquesta conversa, no?, que hi ha hagut un bolcatge per part de la societat catalana molt gran, no?, en tot el que és aquesta ajuda i acolliment a les persones. De fet, han estat milers les persones, crec que ja s'han adreçat a la Generalitat, demanant-los, no?, que volen implicar-se en l'acolliment d'aquestes famílies. Aquesta és una qüestió que ja teniu resolta, és a dir, ho dic perquè el govern espanyol centralitzava d'alguna manera també tot aquest programa d'acollida i no sé si ja teniu la capacitat d'explicar-li als catalans com ho han de fer si volen fer l'acollida d'alguna d'aquestes famílies o encara no?
Doncs no, perquè hem viscut una situació que va passar exactament el mateix, diguéssim, en els primers moments de la crisi, que el govern de Catalunya, perquè tenim una nodrida població ucraïnesa i perquè realment no només diguem que volem acollir, sinó que volem acollir, ens vam posar en marxa ràpidament, vam començar a fer doncs, un registre a partir dels ens locals doncs, de la ciutadania que estava arribant i avui, 15 dies després, l'estat espanyol comença a fer això. No? Ens ha passat el mateix amb el tema dels habitatges de la ciutadania. Nosaltres vam començar a fer un registre d'aquests doncs, ciutadans que ens oferien amablement doncs, una segona residència, una segona propietat o fins i tot un espai a la pròpia llar i nosaltres hem estat construint aquesta base de dades i aquesta setmana ens hem assabentat, l'estat espanyol ens ha dit que ells també volen fer aquesta cosa. Per tant, ara estem en un moment doncs, d'encaixar aquestes peces, de veure això com es coordina. Els marcs competencials i les relacions són les que són, per tant, aquí haurem d'ajustar-ho. En qualsevol cas, és una fase per la qual no tenim pressa i aquest desajust d'aquest moment no impedeix que continuem treballant. Nosaltres ens sembla que encara no és el moment de que aquestes persones que acaben d'arribar d'una guerra amb un xoc emocional impressionant, amb una desconeixença molt grossa de l'entorn, aquelles que no tinguin aquests referents d'amics, de familiars, de persones amb qui poden parlar, en aquest moment encara necessiten un suport psicològic, un suport jurídic, un acompanyament de persones expertes en abordar aquestes grans crisis humanitàries i aquests professionals els tenim en aquests centres d'acollida, en aquests hotels, en aquests albergs. Per tant, tenim necessitat, però no tenim pressa, perquè a nosaltres no ens sembla una bona idea que una mare que pugui arribar amb infants petits o una persona gran, ara ja, en aquest moment, la posem en una família en la que no s'entendran per temes idiomàtics, que no sabran on estan, per tant, ens sembla que ara aquesta comunitat de contingència és bona que hi sigui i tenim setmanes o fins i tot en els plans estatals a vegades són mesos en les quals doncs, les anirem redistribuint, si em permeteu la paraula, o reubicant en espais més amables.
En tot cas, entenc que les persones que sentin, diguem-ne, no, que volen fer aquesta ajuda o que volen fer aquest oferiment, entenc que el missatge ha de ser posar-se en contacte amb el govern, no sé si teniu habilitat algun espai, diguem-ne, perquè si alguna família ho vol fer, digui, escolta'm, jo estic en disposició i sí. Que a partir d'allà, quan sigui necessari i el govern ho entengui pertinent, es pugui fer, diguem-ne, aquest repartiment.
Sí, sí, nosaltres, la Conselleria d'Igualtat i Feminismes, hem habilitat una bústia d'un organisme que tenim, que és el Comitè d'Acollida de les Persones Refugiades, que és un espai doncs, on treballem de manera conjunta el govern de la Generalitat, tots els ajuntaments i totes les entitats especialitzades en acollida, per tant, un espai molt plural. Tenim una bústia que es diu Comitè Acollida .igualtat@gencat.cat, però molt més fàcil, si podeu i voleu, entrar a la pàgina web de la Generalitat, que es diu ucraïna.cat, on te detallem tots els serveis que en aquest moment, tot allò que estem oferint en aquest moment, tant a la gent que està arribant refugiada, per tant, és una pàgina que també parla en ucraïnès, com a les persones catalanes que diuen jo vull ajudar, jo vull oferir, jo conec algú que necessita ajut. Si me permets que encara t'apunti una altra cosa, sí, a banda doncs, d'aquests habitatges, nosaltres encara necessitarem una cosa que és igualment o més important. Nosaltres necessitarem persones que estiguin al costat d'aquesta gent, perquè nosaltres hem de transmetre que estem al costat de les persones que han hagut de marxar per la guerra. Com deia, arriben a un lloc que no saben ni com funciona la nostra escola, ni el nostre sistema de salut, ni com funciona la vida cultural o la vida festiva i, per tant, necessitarem mentors i mentores, necessitarem persones que tinguin ganes d'acompanyar aquesta gent, de si doncs, les mames i els papes de l'escola, doncs, que no només els nens es facin amb els nens, sinó que la gent pugui ajudar. De fet, tenim, per exemple, una experiència molt, molt bonica que m'agradaria compartir, que és que quan les mares, que és un perfil molt majoritari, quan les mares han anat a les escoles a portar aquests nens escolaritzats, han preguntat a la directora o a la mestra, o al director o al mestre, i nosaltres com podem aprendre? I nosaltres, no? Per tant, necessitem també moltes persones que es puguin activar com a referents, no? Perquè aquesta gent que arriben aquí necessita el mateix que necessitaríem nosaltres si ens anéssim demà a Ucraïna.
I entenc que aquests mentors també es poden donar a conèixer a través d'aquesta pàgina web d'ucraïna.gencat.cat, no? És ucraïna.gencat.cat, ucraïna.gencat.cat, i allà, diguem-ne, tothom pot trobar telèfon de contacte amb vosaltres, una bústia de correu i dir, hola, la vull col·laborar, o ara puc oferir això, puc fer-ho d'aquesta manera, o tinc aquesta capacitat, no?
Exactament. Nosaltres només demanem a la gent una miqueta de paciència, perquè en aquest moment estem absolutament centrades en aquesta primera contingència, en aquesta primera acollida, però nosaltres recollirem totes i cadascuna de les propostes i les respondrem perquè pensem que no podem fer aquest projecte d'acollida. No és un projecte del govern, és un projecte del país, i necessitem a les persones que ens ajudin a fer-lo.
El que no sé si també, perquè abans fèiem una mica un resum, no? Fèieu vostè una mica un resum per grups de les persones que ens estan arribant, en quina situació ho estan fent. Hi ha un grup que segurament és el més reduït, per sort, però que també és dels més vulnerables, que són els menors ucraïnesos no acompanyats que estan arribant aquí. Com s'està treballant en el cas dels menors no acompanyats ucraïnesos? Alguns sí que han arribat, per exemple, directament a famílies amb els quals ja havien participat en alguns processos d'acollida, però altres no.
Sí, aquí toques un tema que és molt important i t'agraeixo molt l'oportunitat de poder-ho explicar. Realment, aquí han arribat menors, diguéssim, sense els seus familiars, però són menors que venien en grups perfectament organitzats i en el paraigües d'associacions que tenien 30 anys d'experiència perquè van néixer amb el tema de Txernòbil. Per tant, grups que venien amb uns tutors legals, a lo millor la gran majoria d'ells eren infants que havien vingut ja a Catalunya molts estius i molts Nadals que tenien famílies de referència. Per tant, en aquests casos, zero problemes. Hem fet un tràmit que és notificar-ho a la Direcció General d'Atenció a la Infància, però eren situacions perfectament organitzades. Pel que fa als altres, als menors sense referents familiars, aquí una mica ha estat la història d'una fake news, si em permets dir-ho així, no? Perquè vam veure uns dies amb molta preocupació que corrien per les xarxes missatges del tipus necessitem famílies per acollir nens que venen sols, no? I els ucraïnesos són persones, diguéssim, com totes les persones que estimen els seus infants, que no els deixen anar sols, que no els abandonen, que no els perden. Per tant, situacions reals d'algun nen que arribi aquí, diguéssim, sol en un autobús o en un tren, no n'hem tingut. El que sí que és cert és que si hi ha persones que tenen ganes d'acollir menors que hagin quedat, diguéssim, desemparats o sense els referents familiars directes, i les referents que puguin tenir aquí a Catalunya no tenen on donar-los aquest suport, nosaltres estem fent un registre de les famílies que vulguin acollir. En aquest cas sí que te diria que no cal que la gent ens faci més propostes, perquè tenim, com que tenim contadíssimes situacions d'aquesta necessitat i molta gent que s'ha fet aquesta oferta, no tenim necessitat.
Que per sort això ho tenim cobert, no?
Sí, sí, i per sort ha sigut una situació que s'han pogut comptar amb els dits d'una mà, contadíssimes, i per casuístiques aquestes de la fugida de 3 milions de persones. Per tant, des d'Europa també s'està valorant, cas que s'hagin d'evacuar, orfelinats, com comentaven, o cas d'associacions de nens amb requisits especials. Això es farà un tractament conjunt, no se separarà els nens dels seus referents allà on estaven, no els repartirem de cases en cases, i per tant, aquí va ser un moment d'alarma generat per la bona fe de la gent, per les ganes que té la gent d'acollir, però no és un tema que s'hagi fet gran, i a més que és un tema que sempre serà gestionat per la DGAIA, perquè els menors no acompanyats mai van sols enlloc.
Per acabar, sí que entenc que a partir d'aquesta conversa que hem mantingut amb la planificació tal i com està fent-se aquest procés d'acollida, més enllà d'aquests desajustaments entre administracions pels plans, diguem-ne, del govern espanyol, també una mica de com organitzar tot aquest procés, entenc que ara mateix la clau, la que segur que és que aquests diners europeus, que segurament entenc aniran al govern espanyol i que aquest serà el qui els repartirà, han d'arribar de la manera més ràpida possible, perquè els primers diners que s'havien destinat, els primers milers d'euros que s'havien destinat a aquesta acollida, amb les magnituds de xifres que hem posat damunt de la taula en aquesta entrevista, entenc que s'han esgotat de manera pràcticament immediata, o pràcticament es deuen haver esgotat.
Sí, a veure, nosaltres treballem amb fons públics, per tant, nosaltres en cap moment tancarem l'aixeta per dir, ui, no tenim diners a la caixa, però sí que és cert que, clar, l'arribada d'aquestes més de 2.000 persones desbordava totalment els plans inicials que teníem previstos amb places reservades. Penseu que la crisi d'Afganistan van arribar 200 persones a Catalunya. Ara estem parlant d'haver acollit més de 2.000 persones, per tant, això es multiplica exponencialment i, per tant, necessitem recursos. També, a més, aquí vull posar en valor que els ajuntaments de Catalunya, sense preguntar si hi havia diners o si no hi havia diners, s'han bolcat a atendre aquestes persones, i quan han arribat els nens petits han anat a comprar bolquers, i quan no hi havia la xarxa de Creu Roja a pocs quilòmetres no els han fet viatjar de nit i els han allotjat en el propi municipi, en un hotel o en un hostal o allà on te fos. Per tant, aquí els ens locals, els ajuntaments, hi han fet una aportació molt notòria que també serà, diguéssim, ha de ser rescabalada, aquí és un esforç col·lectiu de comunitat.
Mireia Mata, moltes gràcies i molt bon dia.
Ha estat un plaer, moltes gràcies.
Que vagi molt bé, clar, ha sigut
gràcies.
Nostre poder-la escoltar. Mireia Mata és la secretària d'Igualtats de la Generalitat, una de les responsables de tot aquest procés d'acollida a casa nostra. Avui en volíem parlar, avui que es posa també en marxa per part del govern espanyol aquest punt d'atenció a la Fira de Barcelona, en el qual ens consta ja a aquesta hora que és un continu de persones que ja estan arribant, perquè han estat milers els ucraïnesos que han arribat ja a casa nostra al llarg d'aquestes darreres setmanes, que han de passar des d'avui per aquest punt d'atenció a la Fira de Barcelona per tal de regularitzar la seva situació i poder recomençar una vida nova aquí a casa nostra o al punt del territori espanyol o europeu que acabin triant, perquè així Europa ha decidit que ho puguin fer. Passen 8 minuts al punt de les 9 del matí, farem una pausa per la publicitat i de tot plegat en parlem en temps de tertúlia avui amb la Teresa Carreras, el David Miró i el Manuel Milé, mestre.